Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Itàlia bloqueja provisionalment, però de manera immediata, l'eina d'intel·ligència artificial ChatGPT, perquè entén que no respecta la llei de protecció de dades ni l'edat mínima dels usuaris. El bloqueig es mantindrà fins que ChatGPT no respecti la disciplina de la privacitat. Cimera monogràfica aquesta tarda entre govern i oposició per afrontar la situació de sequera que viu el país. Amb els pantans per sota del 27%, es debatran, entre d'altres qüestions, les sancions als municipis que consumeixin més aigua de la que es permet o l'autorització d'omplir piscines municipals per l'estiu. Laura Borràs vol ser restituïda com a presidenta del Parlament. És la resposta de Borràs als qui li reclamen que ho deixi estar després de fer-se pública la sentència condemnatòria. En unes declaracions als matins de TV3, la líder de Junts per Catalunya insisteix que no té cap intenció de dimitir. Donald Trump compareixerà davant d'un tribunal i es converteix així en el primer expresident dels Estats Units imputat. Es tracta del cas de suborn a una actriu porno, suposadament en fons de la campanya electoral, que el va dur a la Casa Blanca el 2016. Trump denuncia, segons ell, una caça de bruixes. El papa Francesc podria sortir demà mateix de l'hospital on està ingressat des de dimecres per una infecció respiratòria. Ho ha avançat el portaveu del Vaticà, que dona per fet que el pontífex podrà participar en tots els actes religiosos previstos per la Setmana Santa. La inflació al mes de març s'ha moderat a la zona euro, però els preus dels aliments continuen disparats. Han pujat un 15% en un any. Pel que fa a l'Euribor, l'índex de referència per calcular les hipoteques, s'ha situat en el 3,65%. Fa un any estava en negatiu. Un de cada cinc presos reincideix quan surt de la presó en els 5 anys posteriors a la seva posada en llibertat. Ho revela el Departament de Justícia, que assegura que és la taxa de reincidència més baixa dels últims 30 anys. Llargues cues en el primer dia del Còmic Barcelona a Fira Montjuïc. En l'edició d'enguany recuperen protagonisme les exposicions, com la dedicada als 75 anys de Zipi Zape o la que repassa la trajectòria del valencià Daniel Torres, autor de Rocco Vargas i Opium. Es poden veure fins diumenge. Els esports.
Rafa Juste, el vicepresident del Futbol Club Barcelona, reconeix l'interès del club en el retorn de Leo Messi. Juste també ha dit que a les pròximes hores podrien tenir ja l'aprovació dels inversors del pla de finançament de l'espai Barça aprovat ahir per la Junta Directiva. A Sabadell, semifinals de la Champions femenina de waterpolo, a 3:45 Horizonte de Catània, Sabadell, i a les 8 Mataró d'Una Ibaros. Als quarts de final de la Copa Femenina de Bàsquet, a les 6 Unigirona Guernica, a 9:15 Barça Sant Feliuenc, Perfumeries Avenida de Salamanca.
I el temps tarda més fresca al Pirineu i alguna pluja aïllada a la Vall d'Aran o al Ripollès. En canvi, la calor serà més intensa a la costa i al prelitoral de Barcelona, Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb màximes entre els 24 i els 28 graus. El cap de setmana serà més fred i hivernal al Pirineu i s'esperen xàfecs a les comarques de Girona demà a la tarda. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia parlant del que molta gent, i els més petits segur, tenen al cap a aquesta hora, les vacances de Setmana Santa. El sector turístic espera aquests dies amb candeletes perquè es preveuen de rècord, tant pels que poden i volen marxar fora com pels visitants que faran despesa a casa nostra. Malgrat la inflació, aquests dies la Costa Daurada i la Costa Brava esperen un ple absolut. En canvi, al Pirineu les previsions no són tan optimistes perquè les altes temperatures dels últims dies han fet desaparèixer la neu en alguns indrets. Tot plegat a les portes d'una cimera sobre l'aigua que es fa aquesta tarda al Palau de la Generalitat, amb l'objectiu que govern i oposició arribin a consensos per afrontar la difícil situació de sequera que vivim, amb els pantans per sota ja del 27% i cap previsió de pluges intenses com a mínim, si no hi ha cap sorpresa a curt termini. Us explicarem també durant el programa la detenció a Barcelona de dos dels lladres reincidents més buscats i més actius d'Europa. Els han enxampat a Gràcia, on tenien tres pisos ocupats, juntament amb set homes i una dona més, que tenien més de 100 antecedents policials. Doncs bé, el jutge els ha deixat en llibertat després de prestar declaració. Ja dic que eren dels més buscats i actius d'Europa. I avui tanquem els reportatges sobre com lluiten alguns municipis contra les ocupacions de pisos les més problemàtiques. I ho farem a Mataró, on el Col·legi d'Advocats vol que aquestes ocupacions no entrin a repartiment als jutjats i que vagin directament als que estan de guàrdia perquè es puguin fer els anomenats judicis ràpids, els judicis exprés. Una decisió que ara depèn de com es fa l'atestat de la policia i també de la determinació final de cada jutge. I, com no, passarem pel Còmic Barcelona, certamen multitudinari que fins al 2 d'abril reuneix artistes internacionals i un munt d'exposicions que faran contents tots els fans a la Fira de Barcelona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El sector turístic català preveu una Setmana Santa de rècord amb prop de 930.000 visitants i més de 2.700.000 pernoctacions, xifres que superen en un 15% les d'abans de la pandèmia. Els viatges de proximitat segueixen dominant amb un 50% de turistes catalans i un 20% de l'estat espanyol, però l'arribada de visitants estrangers també creix, encapçalada especialment pels francesos. L'augment dels preus no ha aturat la demanda, però sí que podria limitar la despesa diària dels turistes, que es calcula que deixaran un total de 260 milions d'euros durant aquest període de vacances. El bon temps i les altes temperatures d'aquesta Setmana Santa impulsen els destins de platja, per tant, la Costa Brava, la Costa Daurada i el Maresme esperen un ple gairebé absolut amb reserves que ja freguen el 90% de la capacitat de places hoteleres. Començarem a Girona. En aquestes comarques l'ocupació serà d'entre un 2,5% i un 5% més alta que l'any passat. Molta gent estrenarà, per tant, els destins de platja, però també en muntanya, encara que hi hagi poca neu, s'hi esperen bons resultats. Fèlix Martín, de quines xifres estem parlant?
Doncs ara, aquests primers dies, parlem d'un 60% d'ocupació en números rodons, però a partir de dijous vinent seran superiors al 90%. Ocupacions bones, però alerta. Hi haurà una factura més alta per als clients, al voltant del 12% d'increment als hotels. Ho ha reconegut en declaracions a Catalunya al dia la presidenta dels hotelers de la Costa Brava Centre, Bàrbara Ale.
Intentar que el visitant entengui que el lloc on ve a passar les vacances s'ha encarit, perquè el producte volem que segueixi sent de primera qualitat i el servei volem que sigui de primera qualitat, això es paga. I aquest és un repte, i la gent haurà d'entendre.
La presència de visitants, sobretot catalans i francesos, ja es notarà des d'avui mateix. Eloi Rigau és el director del càmping Interpals.
Comprovem que cada vegada hi ha més una desestacionalització, sobretot anant als inicis de Setmana Santa i també el mes de juny, a partir del 22-23, quan la mainada acaba les escoles.
Bones xifres d'ocupació a la Costa Brava aquests dies, però també a les comarques de muntanya. Això malgrat que queda ben poca neu, hi ha estacions com la de Vallter al Ripollès que ja han tancat.
La Costa Daurada tornarà a fregar la plena ocupació i aquí, sobretot, per l'allau de tornejos esportius que s'han programat aquests dies, Manel Sastre.
Hola, bon dia. Càmpings i apartaments turístics obren ja al 100% i també oferan tres quartes parts dels hotels, amb més de 42.000 places ofertades. Això representa un 25% més d'hotels oberts que el 2019, abans de la pandèmia. Es preveu ocupació del 80% en puntes que arribaran a plena ocupació entre dijous i dissabte. Berta Cabré és la presidenta de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
Si la climatologia ens acompanya, si les reserves de darrera hora s'acaben produint tal com esperem, preveiem doncs, que serà una Setmana Santa, inclús millor que la del 2019. Per tant, parlem de plena recuperació.
Als establiments rurals, l'ocupació fregarà també el 100% els dies forts de setmana. Santa, un dels factors determinants per omplir els establiments és la gran quantitat de tornejos esportius de base que s'hi fan. Només al Mare Nostrum Cup s'hi aplegaran 7.500 esportistes i 18.000 acompanyants. El turisme ve bàsicament del País Basc, de Navarra i l'Aragó, també hi haurà francesos, i a partir de demà arriben els primers britànics gràcies a l'inici de l'operativa de vols de l'aeroport de Reus des del Regne Unit amb les companyies Ryanair i Jet2.
A les Terres de l'Ebre també hi ha previsions optimistes o molt optimistes per sobre del 80% de l'ocupació, i en aquest cas gràcies a la gran quantitat d'oferta d'activitats. César Sempere.
Bon dia, Marta. El perfil majoritari del turista que ve a les Terres de l'Ebre ja està molt consolidat. Turisme familiar, sobretot català, que a les Terres de l'Ebre, si falla el temps, a banda de la carta segura de la gastronomia, pot apostar per activitats més d'interior i deixar la platja per més endavant. Els hotels de costa ja estan al 80% d'ocupació, però també els càmpings, sobretot els d'interior. Però si hi ha una opció que mai falla és el turisme rural. El Delta ja és un clàssic. Anna Borràs és la presidenta d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre.
De dijous fins al dilluns de Pasqua, l'ocupació volta gairebé el 100%. Pel que fa a les empreses d'activitats, les seves expectatives són molt altes, ja s'estan reservant moltíssimes activitats.
El turista rural cada vegada vol activitats més variades i mira més a l'interior. I a tot això s'ha d'afegir el turisme en caravana, que a les Terres de l'Ebre ha suposat un autèntic boom després de la pandèmia.
I a les comarques de Lleida, l'esquí tanca la temporada amb poca neu, ja ho sabeu, mentre que les previsions són bones als esports d'aventura, per a Joan Alvarez.
Les estacions d'esquí que encara estan obertes afronten la darrera setmana de la temporada amb pocs gruixos i una neu molt deteriorada per les altes temperatures. El propietari de l'hotel Tredós a la Vall d'Aran, situat a prop de l'estació de Baqueira Beret, assegura que l'ocupació a peu de pistes no supera el 40%.
Pues más flojo, a pie de pista de la que hemos tenido cancelaciones, porque ahí sí que es 100% el esquiador, y hombre, la calidad de la nieve pues ahora mismo no es demasiado halagüeña.
En canvi, els esports aventura, sobretot els d'aigua, confien en unes bones ocupacions degut al degel. Florido Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports Aventura del Pallars Sobirà.
Les condicions són òptimes en quant a aigua, ja que estem en predegels i les activitats aquàtiques es poden fer amb tota normalitat.
En general, l'ocupació prevista a les comarques de Lleida serà més alta a partir de dimecres, amb percentatges que arriben fins al 95%.
I què passa a la ciutat de Barcelona? Doncs que l'ocupació hotelera també fregarà el 90% aquesta setmana. Santa Sergi Pont.
I d'aquestes reserves, 3 de cada 4 ja són de visitants estrangers, encapçalats pels turistes dels Estats Units. El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, valora positivament aquestes dades.
És una bona notícia perquè és reafirmar la recuperació turística de Barcelona i doncs que seguim sent una marca reconeguda i competitiva a nivell internacional.
El preu mitjà dels hotels a la ciutat s'enfila fins als 250 euros, un 25% més que l'any passat. I a les comarques de Barcelona, més de la meitat de les reserves hoteleres són domèstiques, tot i que també recupera el turisme internacional. La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, explica què busquen els visitants.
Principalment la zona de costa, tot i que estem veient que els temes més desitjats són temes culturals, temes gastronòmics i d'enologia.
El preu mitjà d'una nit d'hotel a les comarques de Barcelona és de 180 euros.
Govern i oposició es reuneixen aquesta tarda al Palau de la Generalitat en la cimera que mirarà d'arribar a consensos per afrontar la difícil situació de sequera que estem vivint, en què estem immersos, amb els pantans per sota del 27% i cap previsió de pluges intenses que ho puguin resoldre. Si no plou amb intensitat aquesta primavera, al setembre podríem entrar ja en situació d'alerta al nivell màxim de restriccions. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
El govern ja ha dit que l'objectiu de la trobada d'avui no és fer-se una foto, sinó tancar acords.
Sí, i el punt més complicat és el de les sancions d'entre 10.000 i 50.000 euros que el decret de sequera preveu pels ajuntaments que consumeixin més del que està permès o que no hagin fet encara el pla de sequera que estan obligats des del 2020. Hi ha molta pressió per part del PSC i de Junts perquè no es multi o perquè, com a mínim, es doni més temps als ajuntaments per complir. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua no donen la llista dels municipis que estan incomplint, però calculen que representen com a mínim un 25% del total. L'ACA defensa la necessitat de les sancions, però no descarta que avui es pacti una moratòria.
I un altre dels punts a tractar, Montse, aquesta tarda són les infraestructures que haurien de pal·liar els efectes d'aquesta sequera i de les que vinguin.
De moment, aquest estiu es recuperaran alguns pous a la Llagosta, a prop del Besòs, per poder injectar més aigua a les plantes potabilitzadores, però l'oposició reclama que s'accelerin obres com les de l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera o la construcció de la de Cubelles. També s'haurà de discutir si s'obre una excepció i es permet omplir piscines municipals a pobles i ciutats que estan en situació d'excepcionalitat. Tenim la sequera més important que hi ha hagut a Catalunya des de la del 2008, i pinta que encara pot ser pitjor. De moment, la falta de pluja ja ha batut rècords a les comarques de Girona i de Barcelona, i per revertir la falta d'aigua caldria que caiguessin 600 litres per metre quadrat, el que en condicions normals plou a Barcelona en un any. Cal recordar que no plou prou ni on toca des de la primavera del 2021, i això s'hi ha de sumar que l'any passat va ser el més càlid registrat mai pel Servei Meteorològic, amb 2,7 graus per sobre de la mitjana, un escalfament que no s'esperava que arribés fins al 2050. Això ha fet que l'evaporació dels pantans hagi estat molt alta. De mitjana els tenim al 27% de la capacitat, amb casos gravíssims com els de Sau i Siurana, que estan al 7%. El decret de sequera preveu que si arribem al 16%, entrem en estat d'emergència al nivell màxim de restriccions. Els càlculs de l'ACA apunten al setembre.
Gràcies, Montse. Hem arribat a 1:15. Doncs mirem a aquesta hora com tenim la circulació de carreteres i autopistes i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix sense incidències, però ja comença a augmentar el volum de circulació a Barcelona i àrea metropolitana. Veiem que ja hi ha molta intensitat a l'autovia C-17 a Parets del Vallès en sentit nord per anar cap a Vic, també a la B-30 i l'autopista AP-7 a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona o bé per enllaçar amb la C-58. I també ja hi ha lentitud a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i la ronda litoral a diversos trams, des del Poble Nou fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat, i també hi ha lentitud en sentit contrari, a l'altura de la Vila Olímpica i també de Sant Adrià de Besòs, com us dèiem, en sentit de Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons dades dels diferents operadors.
Gràcies, Mariluz, i atenció als usuaris de la Gran Via de Barcelona, perquè aquesta nit es tancarà el túnel de la plaça Espanya entre els carrers Mèxic i Llançà per obres. Com a via alternativa, recomana agafar les rondes i evitar entrar al centre de la ciutat per la plaça Cerdà. Per la superfície, la plaça Espanya només es podrà creuar per la calçada lateral en sentit Besòs. La circulació habitual pel túnel s'ha de reobrir dilluns de Pasqua, dia 10, però no serà fins a les 2 del migdia. Les obres que es fan en aquest punt de la Gran Via formen part de la connexió de les línies del Vallès i Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat. I ens queda el temps. La previsió per avui al cap de setmana d'en Daniel Ramírez.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Ens ve un canvi de temps aquest cap de setmana que notarem a tot arreu pel que fa a temperatura, també vent moderat a fort de tramuntana i mestral, però, sobretot, destaquem la precipitació que el Pirineu entre dissabte, tarda nit i diumenge pot acumular un bon tou de neu i, a més, baixar la neu de dissabte 1.600 cap als 1.000 metres. Fins i tot diumenge la Vall d'Aran 800 metres, és a dir, que a muntanya tornem a l'hivern. Avui es dispara la temperatura, fa calor a la costa de Tarragona, Barcelona, Delta de l'Ebre. Doncs al cap de setmana l'ambient serà suau de dia, entre 18 i 22 les més altes, pel que fa a graus de temperatura màxima, però al Pirineu la baixada de temperatura serà considerable. Tant és així que, per exemple, avui a la tarda pot ser que caigui algun ruixat al Ripollès o a la Vall d'Aran si neva a més de 2.500 metres, però insistim que demà a la nit a la Vall d'Aran pot baixar ja cap als 1.000 metres i a la resta del Pirineu cap a 1.500-1.600 metres. També tenim una situació de xàfecs, d'algunes tempestes en punts de la Costa Brava, Maresme, dissabte al matí, de forma aïllada, però a la tarda més. Dissabte a la tarda pot ploure en forma de ruixats, de tamborinades, localment en pedra o calamarsa, i ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa pluja intensa que pugui deixar 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, als quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i pràcticament 5 minuts de dues, detinguts 9 homes i una dona acusats de formar part d'una banda de lladres reincidents que operaven des de 3 pisos ocupats a Barcelona. L'organització acumula un centenar d'antecedents policials en menys d'un any i dos d'ells, a més, són els més reincidents o els reincidents més buscats per l'Europol. Amb edats entre els 19 i els 35 anys, ja han quedat en llibertat després de declarar davant el jutge. Miquel Jarque, sabem com actuaven aquests lladres?
Doncs mira, vivien en pisos ocupats als carrers Romans i Tordera de Gràcia, al barri barceloní de la capital catalana. Servien aquests pisos també de magatzem de material robat que acabaven a la ciutat marroquina de Tànger. Segons els Mossos d'Esquadra, feien servir identitats falses, un d'ells fins a 26. El grup actuava a Catalunya, França, Bèlgica i Alemanya.
Acumulàvem més de 100 detencions. Es van demanar també les entrades i registres i fruit d'això es van recuperar 20 mòbils més, a patinets amb els quals realitzaven els robatoris violents. També es van recuperar motxilles i maletes, bolsos.
Les detencions s'han fet en el marc del Pla Tremall, en què participen Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona contra els furts i robatoris a la capital catalana.
Que molta gent es deu preguntar a aquesta hora. Com s'explica que no hi hagi conseqüències penals immediates contra aquests lladres, Miquel?
Doncs mira, són persones amb molta mobilitat, difícils de notificar. Els fets delictius, tot i ser reiterats, no comporten penes de presó immediates, fins que acumulen diverses sentències. Albert Palacios, des de USPAC, sindicat majoritari, admet que el fenomen també genera frustració entre els Mossos.
Això ens creava frustració, però ara ens crea satisfacció perquè nosaltres hem realitzat la nostra feina i els hem passat a disposició judicial. Hem assumit que després el que passi a campixa dels jutjats no podem ni entrar ni sortir. No ho entenem, que l'aplicació de les lleis sigui tan nefasta i promoguin el turisme de la delinqüència.
Més clar l'aigua, Miquel?
Sí, els comandaments dels Mossos d'Esquadra subratllen que en aquest cas els 10 lladres estan investigats per organització criminal, un delicte amb penes molt més greus que les de furt i robatori. I en la mateixa línia que el sindicat, doncs admeten que no poden fer res més que posar-los a disposició judicial.
I després declaren i tornen a ser al carrer en poca estona. En fi, doncs un de cada 5 presos reincideix quan surt de la presó en els 5 anys posteriors a la seva posada en llibertat. Segons Justícia, aquesta és la taxa de reincidència més baixa, tot i que en alguns ens sorprengui, més baixa dels últims 30 anys. Núria Jar, bon dia.
Bon dia.
Què més diu aquest informe?
Doncs que el 8% dels reincidents acumulen la majoria de reincidències, fins a un 80%. Per tipus de delicte, els que més tornen a delinquir són les persones que cometen robatoris amb violència o sense, i a l'altre extrem, en canvi, els que menys reincideixen són els condemnats per violacions i agressions sexuals. El coordinador de l'estudi, Manel Capdevila, diferencia entre els que tenen baix risc i alt risc de tornar a cometre un delicte contra la llibertat sexual.
Si aquestes persones tenen un risc baix, la millor manera d'abordar la seva situació és amb semillibertat, a través del tercer grau, perquè els resultats ens donen encara millors resultats. En canvi, els que han estat valorats d'alt risc, s'ha de fer una intervenció molt més intensiva des de dintre.
Pel que fa als condemnats per violència de gènere, gairebé la meitat dels presos torna a cometre el mateix delicte en els anys posteriors a la seva posada en llibertat. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, creu que aquestes dades avalen que un model de presons més obert, amb més permisos penitenciaris, contribueix a reduir encara més la taxa de reincidència.
No només es tracta de millorar les coses a dins les presons, sinó, i sobretot, limitar l'estada a la presó. Les dades també ens mostren que menys presó també vol dir menys delictes.
Les dades de Justícia conclouen que la reincidència cau en picat a partir dels 5 anys de la posada en llibertat.
I avui tanquem els reportatges que hem dedicat aquesta setmana a com lluiten diferents municipis per evitar les ocupacions les més conflictives. Avui anem a Mataró, parlem de les mesures acordades als partits judicials del Maresme per combatre això, aquestes ocupacions, judicis immediats a partir de la denúncia de la propietat i l'actuació dels Mossos o de les policies locals. I els Mossos pensen que aquesta via pot acabar amb les màfies que hi ha de les ocupacions. Marta Vallès, Mataró, bon dia.
Hola, bon dia.
Mataró, Marta, té un dels índexs més elevats d'ocupacions a casa nostra. Què és el que estan fent aquí?
Doncs ens ho diu concretament la degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, és la Maria Pastor.
una solució que està ja a la llei, que és un procediment de judici immediat a la Guàrdia, com si fos una alcoholèmia. És un atestat ja muntat amb una citació externa de Mossos o de policia local. Citen testimonis, citen l'ocupant, citen el propietari perquè hi hagi un judici immediat a la Guàrdia. En 8 dies es pot tenir ja una sentència.
Perquè, si no, el cas va a repartiment al jutjatge i el procés s'allarga. Parlem d'ocupacions recents. Aquí hi ha implicat jutges, advocats, procuradors, policies locals i Mossos. En cas d'ocupes vulnerables, algun cas fins i tot ha acabat amb acord.
Tenint el propietari o el representant del propietari en el moment del judici, pot haver-hi la possibilitat que li facin un lloguer social. Això ho he viscut jo, sempre que surtin del pis. Hem de tenir cura perquè el que no volem tampoc és que la gent vagi ocupant amb un efecte crida. En el jutjat se li resoldrà la vida, perquè no és així.
Sí que ens diu la Maria que aquesta mesura per anar a judici ràpid està funcionant molt bé.
Hi ha més casos que van per la via ràpida. El ocupant se li nomena advocat i procurador perquè tingui totes les garanties dintre d'un judici immediat a la Guàrdia. Nosaltres, com a advocats, hem notat molt acusadament més designes d'ofici.
Marta, també has parlat amb els Mossos sobre aquesta mesura que apliquen al Partit Judicial d'Arenys de Mar, que comprem, diguéssim, la part nord del Maresme, eh?
Sí, Arenys, la idea és la mateixa, però hi ha matisos. En parlem amb l'inspector Bonaventura Comas, que és el cap de la comissaria d'Arenys de Mar. Ens diu que es van reunir jutges, advocats, procuradors i policies, ells i policia local, i la pauta d'actuació és aquesta.
En cas de particulars, quan no constitueixi ni primera ni segona residència. I establim mesures per tal de procedir a celebrar el judici immediat en el 8è dia de la guàrdia del jutjat. És un particular, pot tenir un pis que el té a la venda, una vivenda que ha heretat. El que passava fins ara és que el procediment s'allargava. Entre el jutjat, bar repartiment, poden passar de 6 mesos, un any.
I aquí parlem d'ocupacions també consolidades. Aquest és el procediment.
Primer, identificar les persones plenament que ocupen, citar-les ja amb data, dia i hora i designar procurador i advocat per les persones que estan ocupant. Això ho fem en el moment.
De la conversa en trec una reflexió interessant.
Hem tramitat 3, i són pocs. Si s'incloguessin els grans tenidors, a la setmana de 2 o 3 llançaments o judicis per aquests fets, segur que es donarien. I sí que s'acorda que, passats uns mesos, valorarem com ha anat. Potser ja s'obren la possibilitat que també es pugui portar a terme en el cas de grans tenidors. Sí, sí, ho proposaríem. Sí, sí. Posaríem fre al que anomenem màfies, no?, que es dediquen a això. Aquí hem posat un parxi, que és amb el tema particulars, però falta continuar.
Recordem que des del Col·legi d'Advocats la Maria Pastora ens deia que això no han inventat res i que ho preveu la llei.
Sí, sí, és complir-la, doncs. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Últim ple avui ordinari de l'Ajuntament de Barcelona abans de les eleccions del 28 de maig i ha estat un ple marcadament polític, Jordi Corbalán, doncs per la proximitat d'aquests comicis.
Bon dia. Sí, Esquerra acaba de salvar l'alcaldessa de Colau i el seu govern de la reprovació del ple. Era una proposta de Junts que no ha prosperat per l'abstenció dels republicans que consideren Ada Colau i Xavier Trias com la tornada al passat. Els comuns s'han defensat amb un contraatac. Sentim el tinent d'alcalde Jordi Martí i la rèplica de Neus Munté, de Junts.
Estava convençut de que el senyor Trias, després de demanar que la senyora Borràs havia de reflexionar en funció de la sentència, avui no li demani que retiri de la presidència del Parlament i que permeti l'estabilitat institucional del Parlament de Catalunya. Que sigui valent el senyor Trias.
Tranquil·litat i paciència, perquè tot el que vostè vulgui preguntar-li i debatre amb el senyor Trias ho podrà fer d'aquí uns mesos que estarà en aquest plenari.
Abans d'aquest punt, tota l'oposició ha votat una proposició del republicà Ernest Maragall que retreu al govern d'Ada Colau que hagi fet campanya de partit des del govern amb diners públics.
Vostès avui el que acaben de fer és explicitar una confusió de temps. Vostès diuen, el futur ja és present. La confusió de temps és que haurien d'haver dit el present ja és passat, com vostès.
L'únic que ha confós el rol de govern és el govern d'Esquerra Republicana i algun dels seus consellers. Quan estan present en actes públics, prometen coses en funció del vot definitiu de la ciutadania. Això sí que no ho havíem vist mai.
El ple ha tombat una proposició del PSC a favor de reformular l'obligació als promotors d'habitatge nou i de grans rehabilitacions a destinar el 30% dels pisos a protecció oficial. Només Junts hi ha votat a favor.
Comença una de les fases més vistoses de les obres ferroviàries de la Sagrera, la construcció de la coberta de la futura estació. Joan García, com serà?
Molt gran. Tindrà més de 50.000 metres quadrats, l'equivalent a 5 illes de l'Eixample. La part central tindrà forma de piràmide invertida, amb una claraboia que deixarà passar la llum natural a les vies i andanes de l'alta velocitat. Les dues puntes de la coberta seran planes. Maquinària especialitzada de grans dimensions ja ha començat a col·locar els primers mòduls. Un cop s'hagi fet la coberta, sobre hi haurà un parc urbà.
Què més s'hi està fent ara, la Sagrera?
Recordem que és una infraestructura, la Sagrera, de tres plantes. A la de sota ja circulen els trens de Rodalies. Falta fer-hi l'estació on pararan. Es treballa ara en l'última fase d'execució de la planta del mig, que és on hi haurà el vestíbul i l'aparcament. I a la planta de sobre, on hi haurà l'alta velocitat, ja s'ha contractat el muntatge de les 18 vies i també l'electrificació. Ara mateix, recordem, en aquest tram hi ha per això una via única per l'alta velocitat.
I una cosa més, a Badalona, Joan, s'ha adjudicat les obres per fer el viaducte del tren sobre el canal del port.
Sí, Marina Badalona les ha adjudicat a la Unió Temporal com Sadragados Badalona. Les obres començaran a principis d'estiu. El viaducte de 180 metres permetrà que la línia del Maresme de Rodalies salvi el canal i millorarà les connexions.
Doncs hem sentit els senyals d'horaris de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Ja està en marxa la 41a edició del Còmic Barcelona, que a aquesta hora està plena ja de visitants, sobretot estudiants, però també famílies. Aquest any es recuperen els autors internacionals per la Fira de Barcelona Montjuïc. S'hi està passejant des de bon matí la Valèria Obereda. Bon dia.
Bon dia. El Còmic Barcelona bull a hores d'ara. Ha arrencat a les 10 del matí amb llargues cues la majoria d'escoles i instituts. El professor de l'Institut Torre-roja de Viladecans, el Manel, ens ha explicat què volen aconseguir amb aquesta visita.
El còmic és un llenguatge amb els que els alumnes, per ells és familiar, es poden treballar molts conceptes i es poden treballar de forma emocional molt fàcilment amb els alumnes a través d'aquest llenguatge i, bueno, és una oportunitat per ells el descobrir-ho i el veure totes les possibilitats que tenen.
A priori, l'esperit dels alumnes és un altre. Sentim la Maria, la Fàtima i la Paula.
Vamos a ver un museo donde hay gente muy... donde hi ha gent molt friki i veurem còmics, gent disfressada.
A mi la veritat que m'agraden els còmics. Còmics d'aventures... de tot.
Espero veure gent disfressada de superheroïns i coses d'aquestes.
Doncs no n'hi ha gaires, però sí que hi ha gent que ha vingut caracteritzada com els seus herois. La família Arjone, pare, mare i dues filles.
Jo vaig de Star Trek amb un uniforme científic. Ella va de Sakura de Naruto.
Bueno, Naruto més tirant cap a Boruto.
Ella va de Tsunade, que és la seva mestra, és una de les líders de la villa. I ell va de Stargate, que és una sèrie militar de l'espai.
També hem trobat un col·leccionista, l'Àlex, que ens ha dit què busca.
De tota mena. En particular, incidència amb el català. Crec que és una cosa que vull recuperar de la meva terra, un còmic català dels anys 70-80, que també se'n va fer molt. I coses que són autèntiques joies.
Vaja, tota una sèrie de personatges. Escolta, Valèria, aquest any les exposicions tenen una importància especial.
Sí, en destaquem dues. Pels més nostàlgics, la dedicada als 75 anys de Zipizape de Josep Escobar. Un dels seus nets, el Sergi, explica com treballava l'autor.
Passava el dia dibuixant. Quan feia fred dibuixava dins, quan feia calor dibuixava fora, però dibuixava i dibuixava, no? I alguna vegada doncs, es permetia passar la segadora, que era el seu exercici, no?
La segona, pels amants de l'aventura, repassa els 43 anys de trajectòria de Daniel Torres, el creador de Rocco Vargas i la sèrie Opium. El saló és ple de seguidors del còmic, però també d'autors. Se'n veuran una cinquantena, molts d'estrangers recuperats en aquesta edició, com ara Lea Moraviec, Rick Remender, Bárbara Stock i Zero Calcare. També hi descobrirem que el cineasta Àlex de la Iglesia és un gran il·lustrador.
Gràcies, Valèria. Per cert, alguns dels que estan en aquest saló potser els interessa aquesta informació que ara us explico. Dos instituts oferiran el curs vinent per primer cop a Catalunya formació professional en feines domèstiques. Serà un cicle de grau bàsic que es podrà compaginar amb l'ESO i que ensenyarà als alumnes activitats com, per exemple, la neteja, la cuina o tenir cura de les persones. Aquests nous estudis es podran cursar a Reus i també a Lleida, Noelia Casellas.
Bon dia. Sí, al setembre els estrenen
l'Institut Gaudí de Reus i el Ronda de Lleida. Una part de les assignatures seran les habituals de l'ESO i l'altra part estarà orientada a la neteja, tant de domicilis com d'edificis, i a les feines domèstiques, com ara la cuina i el manteniment de la roba. També s'ensenyarà a tenir cura de persones no dependents. L'objectiu final l'explica la Natàlia Iranzo, la directora de l'Institut Ronda.
Poder accedir a professions lligades a precisament tot aquest àmbit de neteja i cura d'edificis i també a poder-se treballar com a autònoms dins de l'àmbit de l'activitat domèstica i poder regularitzar també aquesta feina que moltes vegades no ha tingut uns estudis que li permetin tenir una regularització, un reconeixement professional.
I se m'acut, escolta'm, els instituts ja tenen professors formats en aquests temes?
Doncs en el cas de l'Institut Ronda, per exemple, imparteixen un cicle de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència que inclou temes molt semblants i, per tant, tenen professors i infraestructures.
Tenim doncs, una cuina on ells practiquen el tema de receptes bàsiques per tenir una llar, de com netejar la roba, de com planxar-la. Per tant, ja tenim professors i professores que una mica ja estan fent algunes d'aquestes tasques.
I a quin perfil d'estudiant es dirigeix?
Serà un cicle de grau bàsic i això vol dir que es pot cursar a partir dels 15 anys quan els professors ho proposen. L'objectiu és evitar l'abandonament escolar i donar una sortida professional una mica abans del que és habitual.
Hi ha alumnat que al seguir classes solament acadèmiques els hi suposa una desmotivació i per tant busquem completar aquesta part acadèmica que a ells no els acaba de motivar amb una altra part que sí que els motivi, que propici que ells acabin el seu procés de formació.
En acabar, els alumnes tindran el títol d'ESO i el de tècnic bàsic.
Són 2:45 de dues. Els boscos de Catalunya estan patint, la seva salut està empitjorant, sobretot, com podeu suposar, pel canvi climàtic i la sequera, però també per plagues. I és el que es desprèn d'una anàlisi que està fent el Departament d'Acció Climàtica a més de 9.000 arbres de tot el país. Anem cap a Roses, on hi tenim la Laia Claret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí us han explicat què els passa als nostres boscos.
Doncs la directora general de Sistemes Forestals, Anna Sanitges, en detalla la situació.
Ens trobem en un moment d'emergència forestal, un moment on el canvi climàtic, les elevades temperatures estan posant els boscos contra les cordes. Això què implica? Doncs que en aquesta zona, ara mateix, encara que sembli que no passi res, hi ha una guerra per l'aigua. Tots aquests arbres estan competint uns amb els altres, amb el sotabosc, amb les petites plantes, per la poca aigua que hi ha.
Els arbres també estan perdent la fulla abans d'hora. A més, també cal tenir en compte les plagues o incendis. Som en una parcel·la prop de la Cala Montjoi i Pedro Carballal, tècnic del departament, n'explica l'estat.
És un clar reflexe, no, de tots els agents que poden afectar els arbres. Per exemple, ha estat afectada per un incendi, no? Aquesta parcel·la també ha estat afectada per ventades i això implica que els arbres es tombin, no? I llavors perden també la seva vitalitat. No? Trobem també que els arbres estan afectats per perforacions al tronc i branques, no? Que són insectes perforadors.
Laia, i què s'hi pot fer?
Doncs aquesta xarxa d'anàlisi d'arbres permet detectar abans d'hora qualsevol malaltia o fenomen meteorològic extrem que pugui ser un problema pels boscos. I cal apostar per la gestió forestal, segons Sanitges.
Boscos amb menys arbres, però més resistents, que puguin viure i que tinguin opcions de futur. I d'altra banda, el que estem treballant també és un gran pla de prevenció d'incendis, perquè la realitat és que vivim en un país mediterrani. Els incendis són una realitat, però tots aquests canvis, tota aquesta gran massa forestal contínua, tota aquesta sequera acumulada, el que ens porten és aquesta necessitat d'actuació.
Sanitges també ha alertat que des d'avui fins dimarts entrem en un episodi del risc d'incendi, començant per la Catalunya central, baixant cap a comarques tarragonines i acabant a l'Empordà.
Doncs parlem de boscos i parlem d'arbres. Plantar arbres a ciutats o a les ciutats redueix la mortalitat segons alguns estudis, però, a més, l'ombra que fan és un refugi ideal els dies de forta calor, cada cop més freqüents amb aquest canvi climàtic. A Lleida, on fàcilment se superen, com sabeu, els 40 graus a l'estiu, una associació ciutadana ha constatat que hi falten, pel cap baix, uns 3.000 arbres. Per això demana la paeria que els reposi. En Roger Segura, com han arribat a aquesta xifra?
Bon dia. Recorrent un per un tots els carrers de la ciutat han corroborat que hi ha centenars d'escocells buits. Les causes són diverses. Alguns arbres s'han talat perquè estaven malalts o corrien risc de caure i n'hi ha que han desaparegut perquè estaven a prop d'aparcaments, edificis, contenidors, terrasses o zones de càrrega i descàrrega. Davant d'aquesta situació, Escocells Lleida reclama a la paeria que restitueixi tots aquests exemplars. Un dels membres del col·lectiu, Sergi Cardona, enumera alguns dels beneficis que aporten els arbres a les ciutats.
Primer, ombra. Segon, redueixen el soroll. Tercer, a nivell mental i psicològic també és molt positiu. Després, baixem la temperatura ambiental.
Escolta'm, i la resposta de l'Ajuntament?
Doncs destaca que Lleida compta amb uns 40.000 arbres i es compromet a compensar la pèrdua d'exemplars. De moment, la campanya d'enguany ha previst plantar-ne poc més de 1.100, alguns dels quals en parcs. El regidor de Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rullan, diu que aposten per plantar espècies que s'adapten millor a l'emergència climàtica.
Buscant aquests criteris, espècies ben adaptades al clima, que tinguin pocs requeriments d'aigua i que a la vegada doncs, ens proporcionin ombres generoses.
D'altra banda, Escocells Lleida proposa que la ciutadania pugui enjardinar els clots que hi ha vora les soques dels arbres i que en molts casos acaben convertits en un cau de brutícia i d'excrements i orins de gossos. La paeria ho veu amb bons ulls i a mitjans d'abril en preveu presentar un protocol.
Avui, a la part de Tarragona, ressonava l'himne de Riego. I ha sonat durant l'acte en què s'han començat a instal·lar les 5 primeres llambordes Stolpersteine dins el programa del Memorial Democràtic per recordar alguns dels tarragonins que van ser deportats a camps d'extermini nazis. Després d'aquestes, en vindran 21 més. Clara Echevarría Domingo, a Tarragona, però s'han identificat un nombre encara més extens de veïns que van córrer aquesta mateixa sort.
Sí, de moment s'han identificat fins a 55 persones que van ser les deportades a camps de concentració nazis. D'aquestes, 20 van ser alliberades. Però no es pot oblidar que darrere de tantes xifres hi ha persones, vides, famílies i, en alguns casos, pèrdues. Això explica l'emoció amb què s'ha viscut l'acte de col·locació d'aquestes primeres llambordes. Amb una d'elles s'ha homenatjat Joan Tarragó, que va destacar pel seu activisme al camp de Mauthausen. Allà va aconseguir menjar i medicines per als presos, però, a més, va organitzar una biblioteca clandestina d'uns 200 llibres. Tarragó va sobreviure i avui el seu fill, Llibert, l'ha recordat així.
D'aquí tinc un record molt fort. Era el juliol del 59, la primera vegada que vam vindre a Tarragona i quan vam arribar aquí, la conserge de Sant Magí es va enterar de la nostra arribada i em va vindre a agafar, em va ofegar plorant i em va dir estem vius gràcies al teu pare.
Però com dèiem, Clara, alguns d'aquests tarragonins no van sobreviure.
Sí, és el cas de Salvador Oliver, que va morir a Mauthausen el 1941. El seu net, Salvador, ha investigat durant 15 anys sobre la sort del seu avi. Avui ens deia això.
Sí, sí, ha arribat el dia. No, i m'agrada perquè, per almenys, com he dit abans, ha tornat a casa.
Però tornem a les xifres. Al llarg d'aquest any, el Memorial Democràtic té previst instal·lar 95 Stolpersteine arreu de Catalunya per arribar a una xifra d'unes 500 en total. A la nostra demarcació, a més de Tarragona, els municipis de Reus i Roda de Barà també s'han instal·laran.
Gràcies, Clara. La comunitat jueva de Girona disposarà d'un espai propi per enterrar els seus difunts a terra, seguint la seva religió. És el compromís que, fa res, uns minuts, acaben de prendre des de l'Ajuntament en una reunió que han fet les dues parts, una trobada, de fet, derivada de la petició que des de la comunitat jueva van fer principis de mes a través d'aquí del Catalunya al Dia. Fèlix, tu hi acabes de parlar. Han posat data?
Sí, n'hi han posat, encara que sigui aproximada, perquè, evidentment, de feina encara n'hi ha. Ens ho avança la portaveu de la comunitat jueva de Girona, Emília Rufé.
Ha costat molt, perquè, bueno, s'han trobat com problemes en el mig, que ja l'estan resolt. Suposen que per nosaltres, com a molt, en un any tindríem ja el lloc per nosaltres i per poder-lo fer funcionar, diguem, no?
D'aquí un any, doncs, pot ser una realitat aquest cementiri. I on? Doncs en terrenys del cementiri Nou de Girona, segons els ha avançat el regidor encarregat de l'àrea en una reunió que ha acabat fa poca estona a la sinagoga de la ciutat.
Ara, després d'aquest dia de Setmana Santa, anirem a Mèrit al cementiri per mirar una mica com és el cementiri, on podrem posar-nos nosaltres, com ens podrien orientar d'acord a la religió nostra.
Aquí també s'hi faran els enterraments de la comunitat musulmana, però evidentment haurà de ser en un altre espai, diferenciat i tancat. Tema econòmic a banda, hi ha un escull que s'ha de resoldre. La religió jueva preveu enterraments a terra a perpetuïtat. i ara es fan concessions al cementiri que van dels 25 als 99 anys.
Els problemes són clar que nosaltres anem a terra per perpetuïtat i que aquí el que se va fent és renovació del cos per 25 anys, de 25 a 50, i podria fer-ho, que tindria que averiguar, a 99. Entonces, això és el que tenim que averiguar i veure a Barcelona i altres llocs com ho fan, no?
Recordem que avui, si es vol mantenir el seu ritual, l'única opció que tenen els jueus de Girona és traslladar els difunts a Barcelona.
Ens quedem a Girona per explicar-vos una protesta que gairebé podem qualificar d'inèdita. Aquest és el so de la manifestació de Sense Sostres que hi ha hagut davant l'Ajuntament de Girona, que ha reunit un centenar de persones. Protesten perquè a partir d'avui la seixantena de Sense Sostre que dormien a l'antiga seu de la UNED durant l'hivern han de passar la nit al carrer. Roger Santoló, bon dia.
Bon dia, Marta.
I ara per què s'han quedat sense lloc?
Perquè ja no fa fred i l'Ajuntament tanca l'equipament tal com tenia previst quan el va obrir el novembre. En parla Marta Pagès, Sense Sostre.
I aquest matí ens hem fet tots les bosses i ara ens trobem tots amb tota la nostra casa a sobre i al carrer. Tenim dret a no estar al carrer tirats com a gossos. Hi ha molts espais que estan tancats que es podrien adaptar per persones com nosaltres que no tenim vivenda.
Per a ells, viure i dormir al carrer és recaure en una roda que els impedeix rehabilitar la seva vida. Ho diu la Maria José, que fa 5 anys que s'hi troba.
Si no tens on te rentar-te, on te tenir un descans de qualitat, no tens res, no tens treball, no tens ganes de res. Te vas a la ruïna, al carrer hi ha el que hi ha. Siguent dona, encara és pitjor.
Ara només tenen l'opció d'anar al centre d'acollida municipal La Sopa, però està desbordat i la majoria no dormiran avui sota un sostre. Han impulsat una recollida de firmes per reclamar un espai habilitat al consistori, que ja té previst, però que no està adequat. Els Sense Sostre continuaran protestant i avisen que, si cal, dormiran davant la seu de la Generalitat o sota les voltes de la plaça del Vi, on hi ha l'Ajuntament.
Déu-n'hi-do, gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
El Consell General d'Aran obrirà la residència d'avis de l'ES a finals d'any, després de 3 anys d'obres i gairebé 2,5 milions d'inversió pública. Un estudi alertava dels sobrecostos que suposaria posar-la en marxa pel seu sobredimensionament. Sofia Cabanes, què ha canviat? Explica'ns.
Bon dia, Marta. Doncs la solució implica una readaptació del projecte. El Consell General destinarà 3 de les 5 plantes de l'edifici a residència amb 32 places i la planta baixa serà centre de dia amb 25 places més. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
En plus de negociar amb la Generalitat, el conveni actual de finançament enguany ha permetut que el pressupost de 23 hagi augmentat substancialment. Per tant, aquí hi haurà un augment de dotació que amassa amb el conveni amb la Generalitat de finançament d'aquestes places concertades ens permet assumir per moment els treballs han anat destinats i adaptar-lo realment a la realitat.
El nou projecte preveu impulsar una residència centrada en les necessitats individuals dels usuaris. Elena Badia és la directora de projectes d'Aran Salut.
Gràcies al canvi de paradigma, el que s'intenta és respectar els valors i les costums de cadascú de nosaltres i el que fem és adequar-nos a aquests valors i a aquests costums de cada usuari. Per tant, si aquesta persona que tenim, que sempre s'havia aixecat a les 6 del matí, amb el nou model d'atenció centrada en la persona, no hi ha cap inconvenient. Pot esmorzar a les 7, pot esmorzar a les 9, pot esmorzar a les 10.
A partir del 2024, el Consell General vol obrir les dues últimes plantes de l'edifici per integrar serveis d'atenció a persones amb discapacitat o amb dependència.
A tots ens costa segur anar al dentista, però... I aquest soroll. Però determinats col·lectius encara més. Les persones amb discapacitat intel·lectual es posen especialment nervioses i al Bages s'hi afegia un altre mal de cap, que és haver de traslladar-se fins a Barcelona per fer determinats tractaments odontològics. La novetat és que ara ja els atenen a Manresa mateix. Nàtia Dell, una cosa menys per la qual estressar-se.
Ah, exacte, Marta, bon dia, perquè per ells tot això és un neguit afegit. Posem-nos en situació, si us sembla, a partir d'un cas real. Al cap de Sant Padó fan una revisió a la Montse, una usuària d'empans que sovint ha d'anar a l'odontòleg per patologies diverses associades a la seva discapacitat. I veuen que l'han de tornar a derivar.
A veure, obre, anem a mirar aquesta boca. Molt bé. S'hauria de fer una neteja. Vale.
ara s'estalviarà el viatge fins a Barcelona, perquè el Departament de Salut ha decidit acostar aquest servei al territori i casos així els atén la Clínica Sant Josep de Manresa, l'Institut d'Odontologia Maxilofacial Avançada, a l'IOMA. La Roser Creus, infermera d'Empans, ho qualifica de gran avenç.
El fet d'haver d'anar a Barcelona comporta un estrès per la persona amb discapacitat, perquè, clar, és un viatge molt llarg, arribar allà, vés a aparcar, després fes la cua d'espera fins que no li fan tot el servei en allà, torna a venir cap a Manresa... Clar, tot això els neguiteja moltíssim, no? És molt d'estrès per aquestes persones.
Montse, té molta por al dentista, vostè o no? Una miqueta?
Una miqueta de nervis, em sembla que sí, ja la
bueno, porta. Bueno, lo que anem a fer és un dia anar al quiròfan, ficarem un medicament que fa que vostè es fiqui adormida.
Teresa Sabaté és del Servei Català de la Salut a la Catalunya Central.
Normalment són usuaris que necessiten una sedació per fer el tractament. Com que requereix una atenció més especialitzada, el Servei Català de la Salut ho havia centralitzat en un punt a Barcelona. I això és el que hem intentat nosaltres acostar en el territori.
Són perfils d'usuaris que acostumen a tenir una boca malament, perquè molts cops no és gens fàcil ni fer-los una simple higiene vocal. L'acord entre el Servei Català de la Salut i la Fundació Altaia permetrà doncs que vagin més sovint al dentista i, per tant, fer més prevenció.
I això facilita doncs, que puguis portar els nens molt més sovint, que això és molt important, perquè, clar, si no, aquestes boques arriben quan tenen 60, 70, 80 anys, que estan fatalítiques, no? Vull dir que estan ja, bueno, que hi ha moltes peces que s'han de treure.
El doctor Javier Mareque és el cap del Servei Maxilofacial d'Altaia.
És la mateixa patologia, però a vegades més descontrolada, perquè no tenien accés a l'assistència sanitària d'una manera adequada per a les seves necessitats.
En Pans és qui va sol·licitar acostar aquest servei fins a Manresa, així estalviar-se el viatge. Cada any assumien una quarantena de derivacions a Barcelona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Una gran retrospectiva sobre l'obra més desconeguda d'Antoni Tàpies i una pel·lícula d'Albert Serra inspirada en l'artista. Aquests són dos dels plats forts de l'any Tàpies que arrencarà a final d'any, el 13 de desembre, coincidint amb el centenari del naixement del pintor i escultor barceloní Montse Mas.
Sí, l'exdirector del Reina Sofia de Madrid, Manuel Borja Villel, tornarà a la Tàpies després de dirigir-la als anys 90 per comissariar la gran exposició del centenari. La retrospectiva arribarà a Barcelona el juliol del 2024, l'any que ve, després de passar per Brussel·les i Madrid, i aplegarà les obres menys vistes de l'artista, com ha explicat en declaracions a Catalunya Informació la comissària de la celebració, Núria Homs.
És una exposició conjunta entre el Reina Sofia i la Fundació Antoni Tàpies. Permetrà resseguir tota la trajectòria de Tàpies des del 1943 fins al 2011. Vindran obres dels Estats Units que havien marxat i que no havien tornat, però també a la vegada hi ha perles que estan guardades en col·leccions particulars que potser no estan tan lluny però que no s'han vist.
L'altre gran esdeveniment de l'any serà l'encàrrec al cineasta Albert Serra d'una nova pel·lícula que es preveu estrenar a finals del 2024.
L'Albert vol estirar el fil de la mística i del materialisme, que són dos temes que, com sabeu, són molt importants i rellevants en Tàpies, i ell voldrà partir d'aquest fil i de l'univers de Tàpies per fer una creació de la qual encara no en sabem res. A ell li agrada molt Tàpies, sí.
A l'església de Sant Roc de Ferrera, al Pallars Sobirà, s'hi pot veure fins a finals d'abril una altra exposició, en aquest cas d'art urbà, amb missatges de denúncia contra la violència sexual, la repressió del col·lectiu LGTBI o els excessos de la policia. Una mostra que té l'aval dels veïns, però que ha generat malestar al bisbat d'Urgell, que ho qualifica d'ofensa als sentiments religiosos. Estela Bussons, l'impulsa, és un artista local.
Sí, exacte, és el Jordi, que va veure clar que l'església podia ser un escenari idoni per convertir-se en una galeria efímera i acollir enmig de les imatges i talles religiosos les obres de 6 creadors amb un fort contingut de denúncia. Tot i que l'alcalde li va dir que ho fes, al seu entendre no tenia raó de ser demanar permís al bisbat.
No reconeixo ni cap autoritat ni cap legitimitat al bisbat per haver-li de demanar res. Precisament la potència que tenen les nostres paraules és perquè han estat silenciades durant segles. I qui les ha silenciat és el bisbat.
Del temple de Sant Roc se n'encarreguen els mateixos veïns de Ferrera, on hi viuen una trentena de forma permanent. Només s'hi fa missa un cop l'any, el 15 d'agost, coincidint amb el dia del patró i de la festa major. Per això veïns com en Lluís Llobet fan costat als artistes.
És evident que qui estem mantenint aquests edificis, doncs som la societat civil, no és l'Església, i és bastant lògic que ens els empoderem i que no demanem permís. Aquesta jo crec que és una posició molt generalitzada al poble de Farrera.
El bisbat d'Urgell, en canvi, es queixa que la mostra s'hagi organitzat sense autorització. Diu que és incompatible amb la litúrgia catòlica i suposa una ofensa als sentiments religiosos.
Una proposta per adançar el món de les manualitats a grans i petits arriba aquest cap de setmana, per si no n'hi havia prou amb el còmic, a la Fira de Montjuïc. El Handmade Festival ofereix un ventall de tallers i masterclass i per aquesta desena edició porta dues novetats, el Handmade Animals i el Pintura i Vermut, Montse Pujol.
El festival presenta un centenar d'expositors amb empreses i influencers referents en el sector, on els visitants poden descobrir les últimes tendències en manualitats i també comprar material. Ho explica la directora del festival, Anna Ventura.
És un format molt festivalero, on a part de venir i comprar material per fer manualitats, doncs tens un món molt gran per inspirar-te, no? Tens moltes exposicions, tens masterclass gratuïtes, pots fer molts tallers, pensa que aquesta edició tenim més de 1.500 tallers, i després tenim una part també que a la gent li agrada molt, que és una part amb música, on la gent pot ballar, pot vendre alguna cosa.
Entre els tallers que el públic podrà triar hi ha el de pintura i il·lustració, bricolatge, cruixet, paper, macramé, mosaics, cosmètica, joieria.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues, pel que fa a la informació dels esports, intentarem condensar tota l'actualitat de les comarques de Barcelona. Això passa pels temes esportius i econòmics del Barça, pel duel català de demà entre el Girona i l'Espanyol, semifinals de la Champions femenina de waterpolo i pels quarts de final de la Copa femenina de bàsquet. Respiro. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, i sense oblidar el Mundial de Motociclisme amb en Damià Aguilar.
Exacte, anem a pams. Fa uns minuts acaba la roda de premsa de Xavi Hernández a la prèvia de l'Elx-Barça de demà.
Torna a la Lliga després dels compromisos de seleccions i el Barça visita demà al vespre el CUE de la classificació. Xavi reconeix que li agradaria el retorn de Leo Messi i, d'altra banda, entén les ganes d'en Sofati per a tenir més protagonisme. També ha dit que cal tenir paciència. Sobre el partit de demà, l'entrenador blaugrana creu que han de generar més en atac i considera que es tracta d'un partit trampa.
Potser és un partit trampa, sí, d'aquests que costarà. Ells extramotivats, nosaltres ens podem pensar que això està fet i no està fet. Hem de sentenciar, estem en una posició molt bona en Lliga, però ho hem de sentenciar, no? Partit difícil, fora de casa, a l'Elx els últims 7 partits n'ha guanyat 2, ha competit amb gairebé tots els equips que ha jugat últimament, per tant, no serà una sortida gens fàcil. No?
Abans de les paraules de Xavi hem pogut sentir Rafa Juste, el vicepresident esportiu del Barça.
Juste també ha parlat de les ganes del retorn de Messi, desig per les dues bandes, diu. Sobre Ansu Fati ha reconegut que el jugador està implicat, però que no poden garantir la seva continuïtat. I sobre l'espai Barça, Juste espera que aquesta tarda puguin fer l'anunci oficial del vistiplau dels inversors de la reforma del Camp Nou i el seu voltant, és a dir, l'espai Barça. Ahir es va aprovar el pla de finançament en la reunió de la Junta Directiva i avui s'espera la llum verda per iniciar les obres. I per acabar, sobre el cas Negreira, el vicepresident esportiu ha emplaçat a la compareixença del president Joan Laporta a mitjans del mes d'abril.
I com dèiem, demà s'enfronten el Girona i l'Espanyol a Montilivi.
A les dues del migdia, i ja ha parlat Diego Martínez, l'entrenador blanquiblau. Diego assegura ser conscient del moment pel qual passa l'equip a un punt de la zona de descens a la classificació.
Es verdad que el equipo cree en lo que hace, es verdad que el equipo no está en su mejor momento de rendimiento ni de estado de confianza, pero también es verdad que cuando uno mira atrás en su trayectoria, el superar este tipo de momentos te hace mucho mejor como equipo e individualmente, ¿no? Y yo tengo plena confianza en esa creencia que tenemos en lo que estamos haciendo y en superar esto juntos, ¿no?
Brian Olivan i Leandro Cabrera són fora de la convocatòria per lesió i sanció respectivament. La Lliga de la Primera Divisió torna avui amb el Mallorca Osasuna a les 9 del vespre. A la Lliga Femenina, a les 9, Real Madrid llevant les planes.
Abans d'aquests partits, ens centrarem en Sabadell, allà es disputa la fase final de la Champions femenina de waterpolo.
I a la piscina de Can Llong, avui juguen les semifinals a 3 quarts de 5, Horizonte de Catània, Sabadell, i a les 8, Mataró d'Una Ibaros. El Sabadell ha guanyat 5 copes d'Europa, mentre que el conjunt maresmenc mai ha jugat una final de Champions. Les semifinals, per cert, les podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
En bàsquet, aquesta tarda debuten l'Uni Girona i el Barça Sant Feliuenc als quarts de final de la Copa Femenina de Bàsquet de Saragossa.
A les 6, Uni Girona Guernica, 2 quarts de 9, Barça Sant Feliuenc, Perfumeries Avenida de Salamanca. El Barça de bàsquet, per la seva banda, serà cap de sèrie als quarts de final de l'Eurolliga i, per tant, s'assegura el factor pista després de guanyar ahir l'Alba de Berlín per 72-56. Els play-offs de quarts de l'Eurolliga començarà l'última setmana d'abril.
I en motociclisme fem un salt fins a l'Argentina. Aquesta tarda s'hi disputen els primers entrenaments de la segona prova del Mundial.
El circuit de termes de Río Hondo, on hi guarda un bon record l'Aleix Espargaró. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. L'Aleix Espargaró va guanyar el Gran Premi de l'Argentina de l'any passat. Ell diu que no, però és difícil no fer-lo favorit en aquesta ocasió.
No sé si estaré otra vez para ganar de la manera que gané, pero seguro que estaré luchando delante. Y además, viniendo de Portimao, que no hizo una buena carrera, o sea, hizo una buena carrera, pero después del choque de Binder en la salida y saliendo tan atrás por culpa del crono, se complicó la posición, pero fui rápido. Así que si fui rápido en Portimao y el año pasado gané aquí, no tiene por qué salir mal.
Mentrestant, el seu germà Pol es recupera a l'hospital de les lesions del Gran Premi de Portugal. I és que són quatre els absents en aquesta segona cita de la temporada. A 3:45 d'aquesta tarda, primera sessió de MotoGP a Termes. Dissabte, cursa a les 8 del vespre pel Web i l'App de Catalunya Ràdio. I diumenge, cursa a les 7 de la tarda al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El més immediat és la primera sessió de Moto3 amb Xavi Artigas, que surt a la pista ara a les 2.
Gràcies, Damià, i acabem parlant d'handbol perquè el GOG serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions. L'equip danès va guanyar ahir el també danès Aalborg a la tornada dels vuitens, 32-24. Els altres partits de quarts seran vespre amb Kielce, Wisła, Płock, Magdeburg i Kiel, Paris Saint-Germain.
T'ho pots perdre.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat.
Buo s'obre aquesta nit al Festival Estrenes de Girona amb el seu nou disc, La nit està que crema, serà en un concert a l'Auditori de Girona. És el sisè disc de la banda de Calafell, que ara experimenta amb sons electrònics i prescindeix dels instruments de vent. A l'Estrenes demà hi actuarà Judit Nederman. Doncs aquí el Catalunya al dia acaba. Nosaltres tornarem com a programa a dimarts 11 d'abril. Fem una pausa de Setmana Santa. Per tant, bon cap de setmana o bones vacances si teniu. I ens retrobem a l'antena el dimarts 11 d'abril. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.